Quan els plans es rompen i ens quedem estabornits, a vegades paralitzats o fins i tot devorats per l'ansietat, no tots reaccionem de la mateixa manera. Com hem de reaccionar? Què hi podem fer? Són preguntes de difícil resposta que tots ens feim en aquests moments d'extrema incertesa que ens està tocant viure, en els que molta gent, des d'unes vacacions planificades fins al projecte laboral de la seva vida, ha vist com de la nit al dia tot ha quedat de cap per avall. D'això en volem parlar amb Nisidó Torres. Ell és consultor i soci fundador de Planifica, molt actiu a les xarxes socials. Podeu buscar les seves píndoles i reflexions ara mateix establert a Barcelona. Ell és també l'exgerent del Consell. Avui el volem saludar aquí, el de Farafar de Ràdio Illa. Nisidó Torres, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pepo, molt bon dia.
Com estàs?
Bé, estic bé, en aquest context en el que estem no em puc queixar, hi ha bona salut, també entre la meva família no hi ha afectats per aquest maleït virus, així que no em puc queixar i estic molt bé.
El que passa és que tu, com que vius a Barcelona però sempre a cavall en Formentera, tens una intensa relació amb la teva illa natal, ara, clar, això s'ha trencat, no? Com ho portes?
Sí, ara estem a Barcelona amb moltes ganes de venir quan les mesures de seguretat ho permetin i també s'asseguri que això no posarà en risc el perill de la gent que està a Formentera, i també esperant que, com jo, hi hagi moltíssima gent que ara mateix està a una ciutat i que quan es pugui tingui moltes ganes de tornar a veure Formentera i venir.
Home, això està clar. Això, mira, es pot tranquil·litzar una mica pel que fa a l'oferta turística, de que jo imagino que els urbanites, no?, que esteu a ciutats com Barcelona, Madrid, València, no sé, París, el que sigui, us esteu morint de ganes, no?, de venir a córrer a camp obert, a visitar les nostres platges.
Sí, és així. Ara mateix, sobre qualsevol tema, hi ha opinions tant per un costat com per l'altre, no?
Sí.
És a dir, i aquest també és un exemple d'això. No sabem com sortirem d'aquesta situació. No sabem si quan acabi aquesta situació... És evident que hi ha moltíssima gent que ho passarem doncs, molt malament, perquè les activitats tots han vist que s'han quedat molt afectades, però també és veritat que hi ha persones que no tindran aquestes penúries econòmiques i que també tindran moltes ganes de sortir del seu entorn urbà. A veure si ho poden fer i a veure si alguns trien Formentera com el lloc per fer-ho.
Ara entrem al tema, Isidó, però bé, imagina que viuràs en un pis a Barcelona. Com és això d'aguantar el confinament?
És cansat, però com tothom intentem seguir unes rutines, seguir un calendari, intentar que hi hagi un espai per llegir, espai per treballar, espai per fer esport, espai per menjar bé, i sobretot disfrutant molt els moments en què et toca anar a tirar el plàstic, anar a tirar el paper, el contenidor o anar al supermercat.
I anem al canam. Quan els plans es rompen, Isidó, clar, és que estem posant-nos en la situació d'aquelles persones que havien de casar-se aquesta primavera, que havien de fer grans inversions econòmiques doncs, en aquestes èpoques, o potser s'acaben de comprar una casa i acaben d'assumir una hipoteca ja al teta de per si, i ara es troben amb aquest tenderivell. Com podem plantejar-nos aquesta situació sense caure en un atac de nervis?
A veure, situacions n'hi ha mils. Hi ha tantes situacions com persones hi ha al món. No hi ha cap recepta que vagi bé a tothom. Cadascú s'haurà de buscar la seva, no? En general, jo penso que el que estem aprenent és que vivim en un entorn que és absolutament incert, impredictible, és un entorn molt complex i que canvia. I el que hem vist és que no podem donar per cert que les coses passin com nosaltres voldríem que passessin. I això és una de les coses que hem d'aprendre, no? Aleshores, què podem fer? Bueno, doncs jo crec que el que podem fer és treballar amb com ens prenem les coses i no centrar-nos tant en l'acció que no podrem fer i sí intentar que això no vulgui dir abandonar l'objectiu que nosaltres perseguíem. No? Jo crec que aquestes persones que tenien una boda plantejada haurien de mirar, per exemple, que bé, potser aquell dia que tenien la boda no la podran fer,
sí.
Però això no vol dir que no puguin viure una vida conjuntament i que es puguin estimar i que puguin compartir en el futur una casa i que puguin tenir família i que puguin fer moltes coses junts, no? Aleshores, no te centris tant en aquesta acció concreta, amb la boda, que no podràs fer, i centra't en moltíssimes coses que comportava aquesta boda que sí que podràs fer.
En el cas de les empreses, no? En aquest cas també tenen un bon embolic muntat, amb algunes amb ERTOs en marxa, altres amb la incertesa total de si podran fer negoci durant aquest estiu. Com ho veus?
Bueno, les empreses, ara mateix, tot el debat que estan sentint a la ràdio o a la televisió està centrat molt en el tema de la supervivència pura i dura, és a dir, de l'economia, no? És a dir, tindré prou sous per aguantar fins que això acabi, i és molt difícil que el debat se'n vagi a un altre espai que no sigui aquest, que no sigui el de l'economia. També ens hauríem de plantejar si tot es redueix en això. És a dir, en el cas de que tu puguis subsistir i arribar al mes de X, ja parlarem després del temps i hi ha prediccions per tot, no? En situacions d'obrir, vol dir que estàs salvat? Jo crec que la pregunta hauria de ser una mica aquesta. És a dir, les nostres formes d'organització de les empreses són formes d'organització que es corresponen amb el moment del segle XXI en el que estem. Jo penso que hi ha moltes coses que nosaltres no podem saber, que és pues, quan podrem obrir, o el que canviarà el món, o el que canviarà el turisme. Això no ho podrem saber, perquè això ja s'anirà veient, però hi ha coses que sí que podem endevinar. Com, per exemple, que en el present, per funcionar, he de ser més àgil. En el present, per funcionar, m'he de saber adaptar millor a que les coses canvien. Llavors, hem de poder treballar aquestes coses. I jo penso que això és el que podem treballar tots des d'avui mateix. Jo convidaria a tothom que ho fes, que es pensés, que fes el seu propi diagnòstic de la seva pròpia empresa, perquè això no sortirà a les notícies. A la ràdio, vosaltres, a la televisió, sentim el Pedro Sánchez, sentim l'Armengol, sentim a gent que fa diagnosis molt àmplies,
sí,
que abasten territoris i sectors molt amplis. Bueno, per què no construïm nosaltres la nostra pròpia diagnosi de la nostra pròpia empresa i fem el nostre propi pla? Jo crec que això és el que jo plantejaria a tothom i ho pot fer des d'avui mateix.
És que, clar, l'activitat empresarial, inversora, està tan condicionada a unes certes certeses que ara no podem donar per certes?
A veure, les certeses no han existit mai. Això és una il·lusió.
Aquí anem.
Val? És a dir, tothom, quan prenem una decisió, mai hem sabut el resultat d'aquesta decisió. És a dir, quan, en el moment en què tu prens... És a dir, ara mateix vosaltres heu decidit entrevistar-me jo. No teniu ni idea de si sortirà bé o si sortirà malament. Heu pres aquesta decisió i si aquesta entrevista sortirà bé o sortirà malament, ho sabràs quan hagi acabat. Llavors, totes les decisions sempre han estat així. Sempre. Què passa? Que nosaltres ens hem acostumat molt a treballar sobre certeses. És a dir, com que he vist el parte meteorològic i diu que demà farà sol, demà anirem a la platja. Llavors, quan no fa sol i es posa a ploure, ho portam una mica malament, perquè pensàvem que era segur que faria bon temps, no? Bueno, ara hem vist una situació així, però que no afecta un dia, sinó que afecta molts de mesos. Nosaltres ens pensàvem que tot aniria exactament igual que sempre, i això ha canviat. Què podem fer? Podem lamentar-nos, podem explicar el nostre cas, podem fer un munt d'accions, però que no són gaire productives, no? Llavors, anem a la realitat. Tota la vida estarem prenent decisions que no sabem el resultat d'aquestes decisions fins que hagi passat. Ara és exactament el mateix. Hi ha moltes coses que no sabem. No sabem quan podrem obrir. No sabem moltes coses. Però podem fer un diagnòstic de la nostra situació. Podem fer un diagnòstic. Per exemple, a veure, anem a fer una hipòtesi. Què passaria si els avions i les persones poguessin començar a venir el mes de juny, Què passaria si ho poguéssim fer a partir de juliol? Què passaria a l'agost? Faig diferents escenaris i em vaig preparant pels diferents escenaris. Jo penso que això és productiu i això ho ha de fer cadascú de la seva pròpia empresa.
Des de Planifica esteu rebent algun tipus que us hagi cridat l'atenció de consultes en aquests períodes de confinament per part de les empreses?
A un principi tot ha estat molt parat i en un primer moment tota l'activitat era aplaçar les coses per més endavant.
Exacte.
Aplaçar les coses per més endavant. És a dir, era com, això és un parèntesi, però més endavant tot seguirà com hauria d'haver seguit. Ara està canviant. I ara el que hi ha són més plantejaments per veure com podem treballar a partir dels canvis que s'han produït per mort d'aquesta epidèmia. O sigui, jo crec que en una primera fase, era una primera fase en els que tots estàvem pensant que això simplement era un contratemps, que ho congelava tot, i ara estem entrant en una altra fase on ens estem plantejant que això, a part d'un contratemps que ho congela tot, també pot ser un motiu de canvi en certes coses.
De canvi permanent et refereixes, eh? Vull dir que ara viurem amb algunes coses que ja seran diferents per sempre.
Evidentment, ara això li passarà a qualsevol. Ara qualsevol persona, a l'hora de fer una inversió, com antes comentaves tu, o a l'hora de fer moltíssimes coses, es farà moltes més preguntes i tindrà en compte més condicionants perquè ha viscut una situació que ara té por que es pugui tornar a produir.
El teletreball també ha estat un dels grans descobriments d'aquesta pandèmia.
Bueno, no sé si sí, hem recorregut en el teletreball, però el teletreball encara té molt de camp per recórrer.
Sí.
Ara mateix estem utilitzant les eines de teletreball amb els hàbits i les costums que teníem de les eines presencials. Llavors, hi ha també una substitució d'entendre la feina com una presència física a un lloc, entendre la feina com una connexió durant un temps per mitjà d'una eina tecnològica. Jo crec que encara hi ha molt d'aprenentatge per recórrer en aquest camp.
Cap on podem anar?
Jo crec que podem anar cap a un món on entenguem millor els contratemps. Això tampoc vol dir que tot el que ha passat es torni a produir. És a dir, en 42 anys, 40 anys que tinc jo, per exemple, a Formentera, l'inici de la temporada turística s'ha vist trastocat una sola vegada, que és aquesta. És a dir, no tenim cap element perquè mos digui que això tornarà a passar freqüentment, no? Per tant, què és el que passarà? Jo crec que el que passarà és que a partir d'ara prendrem decisions un poc de manera més prudent, també tindrem molt més en compte que som gent dependent, no som déus, som persones i empreses que depenem d'altres persones i d'altres empreses. I també jo crec que Formentera estarà molt contenta, jo t'estic parlant ara a un any, dos anys vista,
sí,
d'haver entès que vivia de protegir el seu entorn natural. Perquè el nostre entorn natural està allí, no s'està malmetent. És a dir, el que ens dona a tots, en essència, de menjar, que és tenir un entorn natural impressionant i unes platges d'una qualitat extraordinària, està allí. I jo penso que aquesta crisi no farà que hi hagi persones que deixin de voler anar a la mà i disfrutar de les millors platges possibles. Aleshores, el fet d'haver-les mantingut ens serà molt positiu.
Aquest és un dels aprenentatges que podem treure d'aquesta pandèmia del Covid-19, no? El valor de la natura, del nostre entorn mediambiental. Però també és veritat que pot haver-hi una reacció contrària. És a dir, per exemple, els últims anys a Formentera s'han portat a terme algunes mesures per intentar limitar la pressió humana sobre els nostres espais naturals. Estic pensant en regular l'entrada de vehicles, regular l'entrada al parc natural, per posar un parell d'exemples, no?
Mm-hmm.
Potser ara hi haurà qui es sentirà legitimat per demanar, doncs, que tot això s'aboleixi. De fet, hi ha algunes veus, l'altre dia escoltàvem des de l'oposició Sa Unió, que demanava que hi hagués temporalment una eliminació d'aquestes mesures.
Clar, clar, però és una mica el que dèiem amb la boda, no? És a dir, una cosa és l'acció que tu fas i una altra cosa és l'objectiu que tu persegueixes. Jo estic completament, bueno, jo no és que estigui d'acord, però veig lògic el que diu la Unió.
Clar.
És a dir, si nosaltres tenim unes accions que s'afonamenten per l'intent de que no es vegi l'illa saturada, que això era molt important, perquè al final nosaltres sempre hem viscut del boca a orella. És a dir, Formentera viu, una de les qüestions més importants que té Formentera, és que la gent, quan torni al seu lloc d'origen, expliqui que ha estat molt bé. El dia que la gent, quan torni al seu lloc d'origen, expliqui que Formentera no és tan bona com diuen, nosaltres tenim una amenaça, no? Aleshores, una de les accions com a reacció a això és el control. Un poc intentar que no es desmadri el número de vehicles que hi ha damunt de l'illa. La majoria de les associacions de l'illa estàvem d'acord en fer-ho. Què passa? Home, si això s'ha construït damunt una hipòtesi de molts de cotxes damunt de l'illa, i ara aquesta hipòtesi de que hi haurà molts de cotxes damunt de l'illa aquest any no es produirà, doncs és raonable la mesura que expliquen. També seria raonable el dir que això és una qüestió cultural, que es preveu que el fet que aquest any sigui conjuntural, que no hi hagi molta gent, però que en els propers anys es tornaria a poder desmadrar la cosa si ara es relaxa molt, i bueno, és un debat madur que hem de tenir entre les diferents forces polítiques, no? Però no ens hem de casar amb les accions, ens hem de casar amb els objectius.
Doncs avui hem escoltat en Isidor Torres, formenterer i expert en organització de recursos en empreses i administracions públiques. Ell és responsable de Planifica. Isidor Torres, moltíssimes gràcies. Esperem que ben aviat puguis venir aquí a reunir-te també amb la teva família i a fer una forta abraçada a la gent que més t'estimes.
Bueno, gràcies a vosaltres i gràcies per fer ràdio i apropar-nos un poc la realitat de l'illa a totes les bandes.